Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4, bona tarda. Us parla Pere Joan Di Balcells. Els menors de 5 a 11 anys es vacunaran a partir del 15 de desembre. Sobretot plegat, n'ha parlat el doctor de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de la Vall d'Hebron, Toni Soriano, al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Creiem que el risc-benefici en aquests moments, si bé pensant en nens que estan convisquent amb adults, doncs, adults vulnerables o adults de més de 60 anys que tenen risc d'hospitalitzar, doncs creiem que és favorable el benefici que el risc.
Soriano ha aconsellat d'aquesta manera vacunar els infants perquè està demostrat que la seva vacunació redueix el nombre de contagis. També ha explicat que estan més tranquils des que l'Agència Europea del Medicament ha autoritzat vacunar-los pels dubtes que generava. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha anunciat que la vacunació dels infants es farà només amb cita prèvia i que s'avisarà aquest grup d'edat amb un SMS al mòbil dels pares o tutors. I un apunt més pel que fa a la Covid, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat una pròrroga de 15 dies més de les mesures anti-Covid vigents des de fa dues setmanes. Unes mesures que preveuen, d'entre d'altres, que sigui obligatori presentar el passaport Covid per entrar a bars, restaurants, discoteques, gimnasos i residències. D'aquesta manera, les mesures estaran vigents fins almenys dijous 23 de desembre, just abans de Nadal. I seguim amb més qüestions. Ara parlem de política. Pel que fa a la política, el conseller d'Educació, Josep González Cambray, i 8 dels seus predecessors han defensat aquest dijous el model d'immersió lingüística a les escoles. Cambray s'ha reunit a la seu del departament a Barcelona amb els antics consellers d'Educació. La trobada n'ha sortit amb un comunicat conjunt on asseguren que el sistema lingüístic de l'escola catalana està plenament vigent i que va néixer d'un ampli consens polític, social i que està suportat per un marc jurídic plenament vigent. I Sabor de Gràcia estrenarà Navidad con Sabor a Rumba al Teatre Apolo de Barcelona el pròxim 20 de desembre. Es tracta d'un espectacle que porta a l'escenari a la sala barcelonina les tradicions nadalenques del poble gitano de Catalunya. L'espectacle porta el mateix títol que el darrer disc del grup, Navidad con Sabor a Rumba, i serveix per estrenar en directe la col·lecció de Nadales que tenen aquest grup de Barcelona. I entre altres temes hi ha 6 cançons inèdites i altres versionades com Jingle Bells, Les peces en el riu o Els 25 de desembre. I Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu, ha valorat estel migdia la figura d'Angela Merkel, tot després que ahir la política alemanya posés punt final a 16 anys de mandat com a cancellera.
A nivell europeu té un llegat importantíssim. Hauria sigut millor que no fos així, i m'explico, perquè voldria dir que la Unió Europea com a tal, que és una unió d'estats, funcionaria amb els seus propis mecanismes i institucions sense l'impuls d'un dels seus països, no? Però com que la Unió Europea no és ben bé encara, i tardarà a ser-ho, un estat...
Ferrer ha explicat que Merkel ha tingut molt protagonisme per això, en molts moments importants, que ha necessitat del seu impuls per moure la Unió Europea, com la crisi del 2008 o el Tractat de Lisboa. I ara els esports amb Pau Massip.
El Barça femení disputa aquest vespre l'últim partit de la fase de grups de la Champions League. Les blaugranes s'enfronten a l'Arsenal a partir de les 8 del vespre. Amb la classificació assegurada, les de Jonathan Giraldez volen assegurar-se ara la primera plaça del grup contra un altre dels equips més forts d'Europa. El nivell del maig ha fet que el club anglès decideixi jugar a l'Emirates Stadium de Londres, un dels grans estadis europeus per Jonathan Giraldez. El tècnic blaugrana és un escenari imponent.
Amb la seva gent, amb l'afició, sabem que l'afició anglesa, no?, té una mica aquesta idea d'anar al camp de futbol, d'animar la seva gent, és un ambient diferent, hem de gaudir, però nosaltres és un orgull poder venir i disfrutar d'aquest partit.
El Barça arriba en un bon moment, en canvi les londinenques són líders de la competició domèstica i només han cedit un empat de davant al Tottenham, però aquest passat diumenge van perdre la final de la FA Cup contra el Chelsea. Per al partit d'aquesta nit, a les 8 del vespre, Giraldez torna a disposar de Graham Hansen, ja recuperada dels problemes cardíacs. A més, el tècnic blaugrana s'ha emportat a Maria Pérez i Ornella Vinyola, jugadores del filial. I encara en competicions europees, la derrota del Barça masculí ahir a Múnich per 3-0 contra el Bayern i la consegüent eliminatòria dels blaugranes de la Champions deixa un forat de més de 20 milions d'euros al club. El club preveia els seus pressupostos per aquest curs almenys l'arribada de l'equip als quarts de final de la competició europea. Per recuperar aquesta despesa, el Barça està obligat a guanyar el títol de l'Europa League, que té un premi de 8,6 milions per guanyar la final, molt lluny dels 20 milions que té el premi de la Champions. També haurien de guanyar tots els partits de la competició, ja que els clubs ingressen 630.000 euros per cada victòria a la Lliga Europea, menys d'una quarta part del que suposa cada triomf a la Lliga de Campions, que és de més de 2 milions per victòria.
Gràcies, Pau. Més informació a les 5. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé d'Antoni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Manel Fuentes, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, com esteu?
Josep Rull, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Josep Segura, bona vesprada. Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Ramon Besa, bona vesprada.
Què tal, Ferran, com anem?
Jo sóc Rafa, Ferran és el productor. I bon grili, bona vesprada.
Bona vesprada.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida. Perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 4 i 6 minuts, aquí seguim, això és el Tot anirà bé, a la sintonia de Ràdio Estel. Els deia al començament del programa que avui estem una mica de ressaca nosaltres, ressaca física, no de cap altra, perquè ahir, efectivament, vam tenir una edició magnífica d'aquest programa en directe des de la Sagrada Família de Barcelona, no? Vam poder veure i explicar, d'altra banda, com es posava en marxa aquell estel que marca una mica tot, o gairebé tot, perquè, efectivament, el que és l'economia, i ho explicàvem ara fa una estona dins la tertúlia d'aquest programa, avui ha rebut tot un seguit de bones notícies, cosa que està molt bé, no? Perquè a més venim d'aquesta altra ressaca que ens va produir el Covid, que ens va tancar a tots a casa, que ens va deixar amb aquella cosa de l'economia, que passarà, reactiva l'economia o no. Doncs bé, fa uns quants dies que estem tenint tot un seguit de bones notícies d'empreses internacionals que opten per casa nostra per situar els seus centres de recerca. Per exemple, avui tenim un d'aquests titulars, és Bitpanda, és una companyia especialitzada en serveis financers digitals que ja sabem que invertirà 10 milions d'euros a Barcelona per obrir un hub digital a la nostra ciutat. Senyor Rufí, què tal? Bona tarda.
Molt bé, molt content.
Jordi Rufí és director de talent digital a la Mobile World Capital. Aquestes notícies són molt bones, no?
Hombre, i tant, la veritat que, de fet, ara que parlaves de la recuperació i de la Covid, recordaràs que al principi de la pandèmia els economistes no s'acabaven de posar d'acord de com ens recuperaríem econòmicament, si en forma de V baixa, en forma de V doble, i sembla que hi ha un consens que la forma de recuperació és la forma que li diuen de K, és a dir, després d'una caiguda inicial i una petita recuperació, hi ha dues velocitats. Aquells sectors o aquelles economies que estan molt apalancades en lo digital són les que més creixeran perquè seran més competitives, i en canvi, aquelles que no hagin pogut aprofitar l'oportunitat de la digitalització són les que els hi costarà més la recuperació. Per tant, tenir més economia digital és bo per al nostre creixement.
I nosaltres no som una K en si mateix, és a dir, perquè tenim una forta opció a nivell digital, però tenim també una forta opció analògica, anem a dir-ho d'aquesta manera, professions de tota la vida, no?
Totalment. Estem en una etapa, lògicament, de transició. Gairebé totes les professions acabaran digitalitzar-se tan tard o d'hora. De fet, hi ha el famós estudi del World Economic Forum que es va publicar fa un parell d'anys, que deia en el 2025, que això és demà passat, de les 10 professions més demandades, 9 seran digitals. Ja. En canvi, les que estaran més en declivi justament són aquestes analògiques, que no té per què ser, diguéssim, professió que tècnicament no siguin sofisticades, sinó simplement perquè potser hi haurà un software que les automatitzarà.
És que ho hem vist, no?, per tot arreu, no? Vam veure el senyor que ens cobrava l'autopista, el senyor que ens posava la benzina, no? Ara comencem a veure fins i tot restaurants on no hi ha cambrers i tot està automatitzat. Jo no sé si m'acaba d'agradar, moltes vegades, això. No sé què pensa vostè.
Bueno, és aquest futur distòpic que sabem que inevitablement hi hauran guanyadors i perdedors. És a dir, crec que aquí doncs, el bany de realitat és important i saber-nos anticipar és important, no? El que sí que crec que val la pena és llançar un missatge d'optimisme. I és que hi ha una paraula que ens hem de posar tots al cap, que és el del... En anglès li diuen reskilling, reciclatge de competències. Mm-hmm. Tots som reciclables del punt de vista de competències i tots, encara que no vinguem de professions digitals, podem convertir-nos en professionals digitals. I aquest és un futur que ens agrada una mica més.
Per molt que soni xinès el primer dia, no?
El primer dia et sonarà xinès, el segon també, però a mesura que vas entrant doncs veuràs que pràcticament hi ha oportunitats per tothom.
En qualsevol cas, és veritat que una cosa és a nivell professional, una altra cosa a nivell d'usuari, aquesta és una societat en la que cada vegada abracem més el digital.
Com a usuaris, cada vegada som més digitals, lògicament, no? Hi ha una cosa que es diu mòbil, no?, que cada vegada està més connectat, que cada vegada té més capacitat, i ja si parlem, no?, de nous horitzons, no?, com el senyor Zuckerberg, que ens parla, doncs, d'aquest famós metavers, doncs sí, serem ciutadans cada vegada més digitals.
Acaba de parlar vostè del metavers, i jo estic recordant una cosa que deia en aquest programa fa poques setmanes el president de la petita i mitjana empresa de Catalunya, el senyor Antoni Cañete, no? Parlàvem de com, d'alguna manera, quan més són els enginyers, els que marquen el futur de la societat, més cal la figura de les persones expertes en ètica, no? Ens explicava com hi ha autèntiques enginyeries que situen al capdavant de les seves empreses com a CEOs a catedràtics d'ètica, per exemple, no? És una cosa, sí, molt interessant, aquesta.
Sí, perquè tot el que té a veure amb la intel·ligència artificial té el risc de replicar patrons que, bueno, representen certs biaixos, per exemple, ja poso un cas concret, no? En la contractació de personal, mm-hmm, avui en dia hi ha intel·ligències artificials que fan filtratge de currículums. Pot ser que aquesta intel·ligència artificial, per exemple, tingui un biaix de gènere. Per què? Perquè normalment les persones de tecnologia són més aviat homes i, per tant, descarti les dones.
Yeah.
O descarti certes races. Per què? Perquè normalment són persones blanques, no? Per tant, sí, la qüestió de l'ètica, no?, i d'aquests filòsofs dins del disseny de tecnologia és fonamental.
També aquella cosa cinèfila del control sobre la màquina. No? Una mica és això, en realitat, no?
Totalment, sí, sí. Vull dir, evidentment, els algoritmes d'intel·ligència artificial tenen la capacitat de tenir vida pròpia, no? Per tant, tenir el control i mantenir-lo és fonamental.
Quan a vostè, senyor Arrufí, algú li pregunta a què dediques, i vostè diu que és el director de talent digital a la Mobile World Capital, ha d'explicar a continuació què és això, no?
Sí, sí, perquè normalment, doncs, més enllà del meu entorn més proper, doncs és algo del qual s'ha de fer una miqueta d'evangelització, però que després s'entén bé, no? I és veritat, i tu comentaves al principi, que som una economia cada vegada més digital, mm-hmm, i això el que vol dir és que cada vegada necessitem més professionals digitals, i d'això ens va la competitivitat i ens va també gairebé la qualitat de vida, perquè són professions que d'alguna manera estan millor remunerades i que també són, diguéssim, sostenibles a llarg termini, etcètera, etcètera.
Demà obren les seves portes Jam2 Digital, l'organitzen vostès.
Sí.
Mobile World Capital posa en marxa, obre les portes d'aquest Jam2 Digital. Què és exactament això?
El Jam2 Digital és un esdeveniment que hem pensat i hem dissenyat per qualsevol persona que tingui interès en les professions digitals. Sigui una persona que encara no ha estudiat res, ni té competències, però, com comentava abans, té interès en potser fer el salt algun dia, uh-huh, persones que ara s'estan formant o persones que ja són professionals digitals i que busquen aquí, doncs, un contingut interessant o fins i tot conèixer empreses. És el nostre esdeveniment anual, té lloc demà i passaran moltíssimes coses.
Expliqui'ns algunes.
Doncs, mira, et resumiria: coneixement, tothom que vagi a buscar coneixement respecte a les noves professions digitals, respecte a les tecnologies que s'utilitzen en aquestes professions digitals, com el blockchain, com a ciberseguretat, com la intel·ligència artificial, o fins i tot algunes competències, no?, més, diguéssim, transversals. En l'argot es diu les soft skills, és a dir, com assumir un procés de reciclatge, per exemple, com preparar-me per una entrevista. Tot aquest contingut, a més, impartit, doncs, per professionals del sector, que estem molt contents perquè el 70% seran dones, que sabeu que és una de les mancances. I també, a més, curiosament, hem apostat pel perfil de l'influenciador. De fet, entre tots els ponents hi ha més de 5 milions de seguidors a les xarxes, no? Entre tots acumulen tots aquests seguidors.
Déu-n'hi-do, no?
Doncs sí, la veritat és que...
Una feina organitzativa considerable,
sí,
no?
Sí, portem molts mesos treballant, li hem posat molt de carinyo, diguéssim, però també s'ha vist correspost amb l'interès que ha generat.
M'agrada perquè vostès han utilitzat, a més, una fórmula que jo crec que a altres nivells la gent coneix molt, que és la de l'speed dating. És això a nivell, anava a dir sentimental, a nivell de lligar. És una cosa molt coneguda, no? Efectivament, potser no tant en l'àmbit laboral, no? Com funciona això?
Sí, com et deia, la primera pota és la del coneixement, no?, d'aprendre, però la segona és la de connectar amb empreses. I una manera de connectar és amb les cites ràpides que tu deies, no?, que està inspirat potser en altres entorns, però que també funciona molt bé en l'enamorament a empresa-candidat. Aquí el que farem és que tindrem més de 20 empreses rellevants del nostre ecosistema, hubs digitals, com el que tu comentaves, per exemple, hi seran, també hi haurà startups, hi haurà tot tipus de companyia buscant talent. També tindrem més de 100 professionals que ja s'han preinscrit, però si no s'han preinscrit no passa res, perquè també hi ha haurà manera de poder fer una entrevista, i es fan entrevistes ràpides, de 15-20 minuts, que són suficients com per saber si, diguéssim, hi ha interès mutu per fer una segona entrevista ja més formal.
O sigui que també es pot trobar feina, dit d'una altra manera.
Efectivament, efectivament, sí, sí. Es fa això, es farà una, el que li diem una hackathon, que és una manera amb què les empreses també descobreixen talent. I
sona reggaeton una mica, això.
Sí, a veure, els anglicismes, em sap greu, però...
No, és veritat. És veritat. Es pot tenir una professió digital i no saber parlar anglès?
És difícil, sincerament és difícil. Comentaves abans aquests hubs digitals i tecnològics, més del 60 o 70% de les seves plantilles venen d'arreu del món i, per tant, el seu idioma és l'anglès, eh? I en els que no són hubs també. És veritat que és un sector on es parla molt l'anglès, sí.
Ja. És interessant, una mica tot plegat, no? Vull llegir una notícia, perquè ara que parla de la gent que ve de fora, no? Avui llegíem una notícia de com el tema de la pandèmia ha frenat tota la fuga de cervells, la fuga de talent, no? Perquè, efectivament, si una cosa hem descobert és que també des d'aquí podem treballar per Noruega en un moment donat. Això ens beneficia clarament, no?
A priori ens beneficia, però també hi ha riscos, eh? L'altre dia jo rebia un anunci en una xarxa social que deia... era de Spotify, concretament, que tots la coneixem.
Sí.
Deia, busquem analistes de dades i gent que treballa en el món de la ciberseguretat, i deia, localització, és a dir, on han d'estar? Diu, a l'internet, a tot el món. És a dir, que busquen talent d'arreu del món que pugui treballar en remot. Per tant, també ens poden captar talent, i nosaltres podem captar talent. Nosaltres necessitem, les nostres empreses necessiten molt talent. Per tant, tampoc ens convé especialment que el talent treballi per empreses que estan a fora.
Estava pensant si això és bo, és dolent per l'economia, també des d'un altre punt de vista. Efectivament, les necessitats econòmiques d'una persona que viu a Barcelona no són les mateixes d'una persona que viu a Bangladesh. Però la capacitat tecnològica sí que pot ser exactament la mateixa. Això, en un moment donat, no es pot utilitzar d'una manera una mica... ja m'entén, no? És a dir, d'apostar per sous baixos,
sí.
No?
És una cosa que, de fet, tradicionalment ja ha passat. De fet, la Índia és el principal motor de talent del món. Quan parlem de competències que, si vols, del punt de vista tecnològic, no són les més avançades, no són les més necessàriament avançades. I com es confronta, doncs, aquest risc? Doncs, sobretot, especialitzar-te en tecnologies, diguéssim, de frontera, amb especialitats molt més tècniques, que sigui difícil trobar-les en altres entorns.
És interessant, ho dèiem abans de començar l'entrevista, no? Estàvem parlant de que, efectivament, aquesta és una societat que va a moltes velocitats a la vegada. Aquesta K, l'exemple de la K que vostè em posava, mentre hi ha tot un sector que s'està recuperant de manera molt ràpida, que, de fet, jo diria fins i tot, en alguns casos, podríem dir que ja s'ha recuperat, és a dir, perquè realment la velocitat de creu és brutal, hi ha d'altres persones que encara, altres professions que encara estan en ERTE en aquests moments, perquè veiem que tot això és molt complicat, no? A nivell de Barcelona, el tema digital cada vegada té més pes, no? És a dir, sembla que s'està girant una mica el que és la productivitat a casa nostra, no? Que estem anant més cap a aquest model productiu, no?
Sí, de fet, aquí afegir-te una dada. Fa 2 anys, per cada 10 ofertes de treball que hi havia a Barcelona, una era digital, era una professió totalment digital. Aquest any, de fet, el 2020, ja eren 2. Per tant, s'ha doblat el pes que tenen les ofertes de treball digital respecte al total, el qual és un reflex d'aquesta economia que tu comentes. Per què? Perquè fa una dècada, si vols, quan parlàvem de professionals digitals o de demanda de professionals digitals, bàsicament ens referíem al sector tecnològic, a les consultores d'IT, alguna empresa que desenvolupa tecnologia, però segurament no pensàvem en empreses del sector de l'automoció, en empreses del sector industrial, en empreses del sector de la salut, de les assegurances. Avui en dia qualsevol sector requereix d'aquest professional digital per ser competitiu, i per tant crec que és bona notícia, doncs, que estem fent aquest gir cap a lo digital.
No sé si li puc preguntar sobre això, però jo m'hi llenço i vostè després em diu, després em diu que no, perquè en realitat no l'afecta vostè directament, però avui sí que hem vist aquest pronunciament de Brussel·les que afectaria més de 4 milions de persones que treballarien per plataformes digitals i que fins ara serien allò que anomenem nosaltres els falsos autònoms, no? Que aquestes plataformes digitals es veurien obligades a la seva contractació. Què en pensa vostè d'això?
A veure, jo crec que el que ens interessa com a economia, en tot cas, és crear projectes d'alt valor afegit. Sí que és cert que hi ha determinats projectes, que ja entenc a quins et refereixes, no?, d'aquesta economia col·laborativa, que pot ser que hagin generat, d'alguna manera, doncs, el que podríem dir externalitats negatives, no? I que inclús han arribat a precaritzar certs llocs de treball. Crec que no és el tipus de projecte que des de Barcelona, diguéssim, hem d'apostar i desenvolupar. Ens agraden més projectes que creïn valor afegit. Però és cert que l'economia digital, per naturalesa, i això ho hem d'entendre, no és intensiva en professionals. Ens sembla que sí perquè tenim molta demanda. Però si comparéssim, per exemple, les tres empreses que més valor borsàtil tenen arreu del món, i les comparem amb les tres empreses que més valor borsàtil tenien en el Detroit dels anys 90, del sector de l'automoció, veuríem que en aquella època generava 10 o 15 o 20 vegades més llocs de treball en aquelles tres empreses. Per què? Perquè el que té el component de la tecnologia o del software o digital és que es diu que és molt escalable, que amb poques persones es pot generar, doncs, molt valor afegit. No sé si recordareu, però quan es va comprar, doncs, Instagram o quan es va comprar WhatsApp, tenien, aquelles empreses tenien entre 13 i 50 treballadors, no recordo la xifra exacta, però entre 13 i 50 treballadors tenia una solució que donava servei a tot el món. Per tant, és veritat que l'economia digital, per se, no és intensiva en generació de llocs de treball, però si tens molts projectes, ets capaç de crear valor afegit. Són aquests els projectes als quals Barcelona ha d'apostar.
Lògicament, jo estic aprofitant que vostè és un expert en això per comentar-li temes que van o no van amb vostè, però és veritat que estem parlant de l'economia digital i moltes vegades posem aquest segell de digital com que tot allò que ens arriba des de l'àmbit digital és molt bo i segurament no sempre ens ho trobem així. Miri aquest comiat ahir que va haver massiu de 900 persones a la vegada, una empresa que es diu Better i que va acomiadar a 900 treballadors, ho va llegir això? 900 treballadors simultàniament a través de Zoom, no? Segurament aquí és quan han d'entrar altres temes. Ja sé que això no té a veure amb vostè, ni és el que vostè representa ni el que vostè ha vingut aquí a explicar. Però són aquestes noves situacions que l'economia digital ens posa al damunt la taula i que són molt difícils de controlar, no?
Sí. A veure, penso que tenim paral·lelismes amb coses que han passat en la història de l'economia mundial fa anys, És a dir, ara estem en el que podríem parlar la quarta revolució industrial. Quan vam passar de la primera a la segona revolució industrial, va passar tres quarts del mateix, és a dir, es va mecanitzar o es va automatitzar la producció, per exemple, de teixits, no? I de cop i volta doncs, hi havia molta pànic, no? Perquè les màquines poguessin destruir llocs de treball, no? Al final el que va passar és que es van desenvolupar noves indústries, serveis. Crec que és el que passarà. Es desenvoluparan noves economies, nous sectors, que ara és molt difícil d'imaginar. Fa un any ningú parlava del metavers. Ara tothom està especulant i comprant terrenys i vaixells dins del metavers, no?
Això és brutal.
Això és un altre tema que donaria per tota la tarda,
sí,
no?
Sí, tant, però, ja ho crec.
Però el que vull dir és que és molt difícil saber cap on va l'economia, però sabem que tindrà una dimensió molt digital, que es crearan nous llocs de treball, i el que hem de procurar és que aquestes persones, d'alguna manera, afectades per l'automatització, puguin també ser part d'aquesta nova economia digital.
És cosa meva? O els treballadors de l'àmbit digital són els que més hores fan del món?
Si volen, sí, no necessàriament. De fet, tenen un privilegi, i és que és un sector on hi ha més demanda, és a dir, més ocupació que no pas professionals, i per tant ells moltes vegades poden arribar a decidir fins a on volen treballar.
Ja. Va, parlem de coses bones. El tinc una mica espantat, tinc la sensació, perquè efectivament és evident que tot això que li estic comentant no és responsabilitat de vostè, Només demano la seva opinió com a persona que en sap molt, no?, de l'àmbit del digital. Parlem d'allò que sí que és cosa de vostè, no? Parlem de Barcelona. Parlem del que està passant a Barcelona amb el tema digital. Com li explicaria a una persona que té una feina absolutament analògica en què s'està convertint Barcelona?
Barcelona s'està convertint en una de les capitals de l'economia digital. Aquesta economia digital, que si voleu a Barcelona, diguéssim, es concentra en tres grans fortaleses, diria jo, segurament n'hi ha més. Una, perquè som un motor de creació de startups, de noves empreses de base tecnològica que es desenvolupen des de Barcelona, però que després doncs, tenen un impacte arreu del món, no? Recentment vam veure que aquella companyia d'intel·ligència artificial que es deia Billings, no?, que la van crear dos emprenedors de Barcelona, doncs la va comprar Apple per més de 80 milions de dòlars, però continuarà invertint a Barcelona, no? Som un dels líders en creació de startups. També som un dels líders en atracció de grans corporacions que venen aquí a desenvolupar tecnologia. I que avui en dia aquesta tecnologia ja no només és del sector TIC, sinó que és de qualsevol sector. Poso un parell d'exemples perquè s'entengui. Podem pensar en el sector de l'automoció, de la mobilitat, no? Tothom pensa, per exemple, Seat, no? Seat és una empresa del sector de l'automoció, fabrica cotxes, no? Però què està fent Seat? Doncs té un laboratori digital, li podríem dir, que es diu Seat Code, que utilitza dades dels cotxes per exemple, per oferir serveis de gestió d'infraestructures. Què vull dir amb això? Doncs, per exemple, que amb les dades dels sensors que tenim tots en el cotxe, de llum, de l'amortidor, saben quin és l'estat de la carretera. Per tant, creen nous models de negoci més enllà de fabricar automoció. O, per exemple, Roig, que és l'empresa doncs, farmacèutica, no? Que té un negoci amb temes de, també d'insulina, no? Per diabètics, doncs utilitza dades dels seus pacients per personalitzar els tractaments. Per tant, qualsevol sector i qualsevol companyia avui en dia necessita d'aquests professionals per ser competitiva. I destacaria una tercera fortalesa de Barcelona, que és que crec que ens hem situat com una capital també dels grans esdeveniments de tecnologia. Per exemple, un exemple és el Mobile World Congress, com és evident. L'Smart City va ser recentment, a l'IoT, etc, que són esdeveniments que per si no és que generin, no, a economia digital, perquè són més aviat doncs la festa d'aquella indústria en particular, però que sí que et posicionen com a una ciutat amb aquest relat tecnològic, amb aquest posicionament digital, i que més faciliten els negocis per la petita i mitjana empresa d'aquí, que si no tingués el Congrés a Barcelona, doncs segurament ja no podria, no?, permetre's de viatjar-hi i de fer negoci allà dins.
M'imagino que una bona part de l'èxit digital o de que hi hagi empreses que escollen Barcelona, efectivament, és aquesta que vostè està dient, i que aquesta està també facilitada per aquelles qüestions que van molt més enllà del digital, per com es menja, per la temperatura, perquè tenim platja, perquè tenim muntanya, per la situació orogràfica també de la ciutat, no?
Sí, les empreses, de fet, abans parlaves, no?, d'aquestes bones notícies de multinacionals que aposten per Barcelona. Les empreses, quan aposten per Barcelona, ja no és només pel tema de la infraestructura, pel tema de les oficines, de la disponibilitat de l'aeroport, etc. Per què? Perquè això ofereixen moltes ciutats. Llavors, què busquen? Busquen, bàsicament, talent, que hi hagi talent digital disponible. I que siguin capaces d'atreure talent. És a dir, que si no està a Barcelona, jo sigui capaç d'atreure el talent a Barcelona. Llavors, efectivament, aquests intangibles que tu comentes són molt interessants pel talent. El talent, especialment, també que hem de ser honestos, especialment de l'Europa de l'Est i Llatinoamèrica. Amb el nord d'Europa tenim una desavantatge competitiva, que són els salaris. El nord d'Europa paga molt millor, però també és cert que no tenen aquesta qualitat de vida i també és cert que tenen un cost de vida doncs més elevat, amb la qual ens converteix en una ciutat molt competitiva per atreure talent.
Estava pensant, hem entrat a la recta final de l'entrevista i després farem lògicament el recordatori d'aquest jam to digital que obre les portes demà. Però sap què estava pensant? Ara d'aquí un moment saludarem el nostre filòsof de capçalera, l'Antonio Fornés. Avui anem a parlar de filosofia i educació, imagines vostè, no? I és interessant, quan parlem d'educació, i li pregunto a una persona que està tan posada ja no en el sector digital d'avui, sinó aquell sector digital que ha de marcar una mica cap a on anem. No aquesta Barcelona d'avui, o la incidència del digital en la Barcelona d'avui, sinó la Barcelona d'aquí uns anys, a l'Espanya d'aquí uns anys, o l'Europa d'aquí uns anys, no? Ho estem fent bé, en aquest sentit? Ens estem preparant bé socialment per aquesta societat que ens ha de venir, des del seu punt de vista, no? Sovint pensem que els nens i les nenes continuen estudiant en base a conceptes de tota la vida, quan en realitat, per exemple, ara, amb un smartphone a la mà, aquella necessitat de coneixement és una pregunta a Google moltes vegades, no? Hauria de canviar una mica l'enfocament de com estem preparant les futures generacions, donat el que ha de venir?
A veure, ens enfrontem a un futur que és molt incert degut justament a aquesta digitalització, no? La digitalització fa que cada vegada necessitem noves competències. Aquella famosa doncs, frase, no?, que es diu el 60 o el 70 o el 80% doncs, de les professions d'aquí a 20 anys encara no existeixen. Per tant, et diria, és difícil preparar a les persones o als joves, en aquest cas, no?, per professions que no sabem quines són. El que sí que sabem és que haurem d'estar aprenent tota la vida. I ara permetem que torni a la qüestió de la primera revolució industrial. Una persona que va néixer a principis del segle XX, no?, o finals del XIX, al final va tenir una tecnologia que realment li va canviar la vida, que era l'electrificació.
Sí, sí.
I a més, ajuntava una altra qüestió, que és que l'esperança de vida de les persones era més curta, malauradament. Això què vol dir? Bueno, que es van haver d'adaptar una vegada en aquest nou paradigma que feia que les professions fossin diferents. Ara, el que sí que sabem, no sabem exactament quines seran les professions d'aquí 20 o 30 anys. El que sí que sabem segur és que haurem d'estar contínuament aprenent, contínuament adaptant-nos. I això és una competència molt important, no? El famós, en anglès li han dit el lifelong learning, o l'aprenentatge continu, o la capacitat d'aprenentatge, i crec que hem de preparar sobretot a aquesta societat del futur per estar contínuament aprenent, per estar contínuament reinventant-se.
Yeah.
segurament no ho podríem fer millor, eh? Però que crec que aquesta és la competència clau. Aprendre, aprendre.
Dues cosetes, pràcticament, per acabar. La primera, l'hereto de la tertúlia d'abans, quan he dit que vostè venia, hi ha hagut un dels integrants que ha dit que el tema digital és per uns anys, perquè amb la crisi de matèries primeres que hi ha en el món, hem vist el tema dels xips, això ens estan enganyant una mica. Què diria vostè?
No, home, el sector digital és evident que ha vingut per quedar-se. Una altra qüestió és que estigui patint ara mateix una escassetat des del punt de vista logístic, i això és un reflex, justament, eh? És a dir, per què hi ha pocs xips? Perquè pràcticament qualsevol dispositiu necessita xips, des d'un cotxe fins a qualsevol dispositiu dels que tenim a casa. És el contrari, diria, no? Que és un reflex de l'alta necessitat que tenim i alta dependència del sector digital.
Ha provat vostè a servir-se una cervesa amb aquest sortidor que fas un clic amb el mòbil? Sí, no sé, però deixi'm dir-li que de tot el programa que he vist m'ha cridat molt l'atenció això de posar-te una canya amb un clic al mòbil. Com va això?
A veure, el que és interessant de lo de demà és que, a banda de coneixement, a banda, com comentàvem, de connectar empresa i talent, també tenim el que podem dir l'entreteniment digital. Gairebé qualsevol cosa que podràs fer ja tindrà una vessant digital, fins i tot servir-te una cervesa, que tu podràs configurar doncs, quina quantitat vols, donaràs un aparell i et servirà la cervesa. També podràs tenir experiències de realitat immersiva, augmentada, etc etc. No he provat la cervesa, però vaja,
ho ha de provar.
Ho provaré demà, no et preocupis, que ja t'ho diré què tal.
M'ha d'explicar què tal l'experiència d'un DJ punxant música amb intel·ligència artificial.
Una DJ.
És una DJ?
Sí. Han desenvolupat, en aquest cas, un algoritme que és capaç doncs, de punxar música en funció dels comentaris a les xarxes de la gent que està escoltant la música. Per tant, és un DJ que reacciona en temps real, no? En aquest cas, i és una intel·ligència artificial. Per sort, encara mantenim la persona, eh? És a dir, no ha substituït a la persona i serà la persona que anirà punxant de forma manual i la intel·ligència artificial que l'anirà replicant.
L'inquietant de la seva resposta és l'encara mantenim la persona. Ja veurem quan dura, eh? Això de que un dia sortim de festa i ens trobem un robot allà posant la música. Hem d'acabar. La veritat és que cada vegada que ens expliquen una mica tot allò, fixin-se si som antics, que anava a dir tot allò que ha de venir, i és fals, perquè tot això ja hi és. Tot això ja hi és. El que es tracta és de veure-ho i d'aprendre-ho i d'adonar-nos que és una manera de funcionar. I que bona part de la nostra societat funciona efectivament d'aquesta manera. Per tant, seria meravellós si tenien vostès una estona en fer un tomb per aquest jam to digital que obre les seves portes demà i que jo tinc la sensació, efectivament, que ha vingut també per quedar-se, no?
Segur que sí.
Ha estat un plaer, senyor Jordi Rufí. Moltíssimes gràcies per venir avui al nostre programa.
A vosaltres, m'ho he passat molt bé, gràcies.
Jo també, moltes gràcies. Passen 2:45, ara fem una pausa. Quan tornem de la pausa ens deixarem endur per la conversa sempre interessantíssima que tenim amb el nostre filòsof de capçalera, l'Antonio Fornés. De seguida, el Tot anirà bé, de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música, disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès.
Jo tinc experiència en atenció domiciliària i ho he acreditat.
Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
Ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya. Pla de recuperació, transformació i resiliència. Finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea Next Generation.
Si Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care.
5 minuts passen de 4:45, aquí estem, això a Ràdio Estel, el Tot anirà bé. Antonio, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Antonio Fornés, ja està amb nosaltres, el nostre filòsof de capçalera, llicenciat en Humanitats, diplomat en Ciències Religioses, i també amb aquesta ressaca que arrossega tot l'equip d'ahir. No, de... Estàvem parlant de la Sagrada Família, no? Que...
Bueno, la meva aportació va ser molt petita, però va ser un dia molt maco i vaig disfrutar-ho molt, la veritat.
No, jo també, no? Però ara ja estàvem parlant d'una altra cosa. Estàvem parlant no del programa, sinó de la Sagrada Família. Clar. O sigui, ja de... no des d'un àmbit religiós, sinó simplement des de l'àmbit d'entrar la Sagrada Família, i quan entres allà i veus tot allò... Jo, mira que he entrat ja unes quantes vegades, i cada vegada que entro, al·lucino.
És excepcional. Jo portava molts anys sense entrar, la veritat, i vaig aprofitar per entrar, i em sembla un espectacle entrar allà dintre, al lloc, només amb el joc de llums, dels vitralls, etc. És una obra... per mi meravellosa, no? En aquest sentit, és veritat que a vegades hi ha hagut com polèmica al respecte de si es tenia que continuar o no, etc. Jo crec que si un entra, ja la polèmica s'acaba, perquè queda clar.
És que hi ha alguna cosa en la que no hi hagi polèmica? O sigui, m'ha fet molta gràcia, perquè aquest matí ha sortit aquest tema un moment a la redacció, i efectivament algú ha dit, és que hi ha qui diu...
Sí.
La resposta meva ha sigut, és que hi ha qui diu tot.
Tot, no,
això.
Això
ho tenim clar, no?
És l'essència de l'ésser humà.
Això ho tenim clar.
En aquest sentit, no? És impossible posar-nos a tot d'acord. No, però la veritat és que és un privilegi per Barcelona tindre la Sagrada Família. Això, sense dubte.
Estic totalment d'acord. Mira que venim de mitja hora de parlar amb el, no sé si ho has sentit, el director de talent digital de la Mobile World Capital, perquè demà obre les portes un saló que posa de manifest, doncs, això, el talent digital i cap a on anem, no? I tot això ens porta... Hi ha hagut un moment, no?, que ens ha portat cap al món de l'educació, no? Si d'alguna manera ho estàvem fent bé o no ho estàvem fent bé, perquè tot sembla que està canviant, no?
Sí, mira, i així ja aprofitem per adinsar-nos amb el tema d'avui, que volia parlar de filosofia i educació, i amb el que em proposes li donem una volta i comencem pel final. Ja? Però ja, al final portava algunes preguntes, i una pregunta és aquesta sobre si ho estem fent bé o no. Jo sóc una miqueta pessimista, la veritat, com quasi sempre, però perquè fixa que ho has plantejat bé, no? Perquè és veritat que hi ha molts canvis. I una qüestió que està cada vegada més present és aquesta idea de que el coneixement i l'educació s'ha d'adequar als canvis. Jo no estic massa d'acord amb això. O sigui, ara escoltem per la televisió, per la ràdio, el polític de torn o el que sigui i tal, i em sembla molt raonable quan diu, per exemple, la universitat s'ha d'adequar a les noves tecnologies, s'ha d'adequar a la nova realitat del mercat, perquè la gent que estudia pugui adentrar-se, diguem-ne, al mercat laboral. Això sembla molt raonable, però té un altre vessant que a mi em posa nerviós perquè també és molt terrible.
Yeah.
D'acord? Des del meu punt de vista, no? I ja dic que comencem pel final.
Renuncies al coneixement en favor de la...
Clar, és que la universitat, és a dir, l'educació, no és una cantera per fer soldadets, en aquest sentit, o treballadors, perquè la gent trobi feina. O sigui, és aquesta idea que jo sempre repeteixo els programes, l'home no és una eina, és a dir, és un fi en si mateix. L'home no ha nascut per trobar una feina, això és una cosa que ha de fer. Però, clar, l'educació és això, és la formació de l'ésser humà i és l'entrada al coneixement. I la universitat ha de buscar coneixement i veritat. No ser una cantera de la treballadors. Ja tindrem temps després de ser treballadors o no.
Però això més que estava pensant, i ara ja callo, perquè sempre et disparo contra el guió i te'l matxaco viu. No? És una cosa que em sap molt de greu.
No, al contrari.
Però saps què m'ha vingut al cap? Ja no parlo tant de governs o de projectes educatius, sinó parlo d'aquells pares o mares que el seu fill o la seva filla vol ser jo què sé, historiador de l'art, i li diu, no, amb això no aconseguiràs res, sigues advocat, o sigues metge, o sigues... Entens el que vull dir?
No, ho entenc perfectament, al final jo sóc filòsof i probablement els meus pares...
Et devien dir de tot, no?
No van entendre mai això. Però clar, és absolutament raonable, des d'un punt de vista, de que els pares vulguin el millor pels seus fills, òbviament, i que vulguin que els seus fills troben feina, etc. Però, clar, donem un pas enrere. Què és el millor per a algú? No hi ha res millor que ser un ésser humà i el més complet possible. Això està per damunt de tot. És a dir, dona, després ja tindrem feina, tindrem més diners, tindrem menys diners, podrem fer més coses, però l'important és no el que produïm, no quina feina tenim, sinó el que som. Això és l'important. I l'educació ha de treballar sobre el que som, en aquest sentit. Perquè un pot ser filòsof, per exemple, i després dedicar-se a una altra feina. No hi ha problema. Fixa't, de fet, i m'estim anant molt, però la Universitat Alemanya, que va educar els grans filòsofs i els grans personatges de Schopenhauer, diguem-ne, a mitjans del segle XIX, Nietzsche, o inclús a polítics fins a Adenauer, al final, és a dir, aquests 100 anys gloriosos del pensament alemany, la Universitat Alemanya què ensenyava fonamentalment? Doncs ensenyava alemany, però un entrava i estudiava alemany, però estudiava alemany de veritat, és a dir, començava i llegia tots els clàssics alemanys. Ensenyava grec, però clar, llegia tots els clàssics grecs, tot el filòsof, etc, llatí, passava el mateix, de Ciceró, etc, i finalment matemàtiques. Unes matemàtiques molt profundes. I clar, la idea ja era, mire, vostè ara ja és un home, per ser a dir-ho, no? És un ser humà. A partir d'ara ja vostè ja pot aprendre el que vulgui i pot ser el que vulgui.
Té la base.
Clar, però ja és una persona humanista. Ara vostè vol ser enginyer, bueno, cap problema, però això ha d'anar amb vostè. Perquè si no, què passa? Si no construïm, jo què sé, un bioquímic que només se'n sap de bioquímica i troba una grandíssima feina en un laboratori i és una eminència en bioquímica, amb tots els meus respectes i amb tota estimació, en realitat, si una persona només sap de bioquímica, és un ignorant, en aquest sentit, perquè la vida és molt més ampla. Llavors, un bioquímic ha de saber qui és Dostoyevsky. Un bioquímic ha de saber com pensava Aristòtil. Però no perquè això tingui que ser així, sinó perquè té que veure amb el que és l'ésser humà i el que té que veure amb comprendre el món. És a dir, una altra cosa és després al que ens dediquem.
I això no es portaria a la Universitat del Pensament?
Bueno, clar, però és que fixa't que el que passa és el contrari. És a dir, pràcticament les universitats privades han esborrat pràcticament tots els currículums acadèmics humanistes. Perquè, clar, si algú es vol, diguem-ne, més, afegir més al que sigui, diguem-ne, al món laboral i mercat, són les universitats privades. I les universitats públiques, cada vegada, l'humanisme perd terreny per alumnes, per aquesta idea de que, clar, fill, això no serveix per res, no? Però, clar, això és terrible perquè creem una societat que realment desconeix les qüestions fonamentals de la vida, perquè les qüestions fonamentals, les preguntes radicals de la vida, són les mateixes ara que fa 2.000 anys. I s'han contestat per a uns pensadors, no només en filosofia, estem parlant de literatura, estem parlant d'història, és a dir, com pot parlar la gent de política o tindre idees polítiques sense conèixer la història? És impossible, no ens podem desconnectar. La nostra realitat és una realitat que té que veure en tot el nostre passat. Si no el coneixem, i no el coneixem de veritat, el que parlem deixa de tindre sentit. I per això ho tenim que conèixer. I això, per mi, és una de les qüestions que a més, va a tota la velocitat, pensem. I també passo al final, una altra pregunta que tenia pel final és, ara, i no puc semblar un reaccionari, però fixa't que també la moda, diguem-ne, acadèmica, cada vegada més, és eliminar l'estudi memorístic, d'acord? Inclús dels nens. Això pot semblar molt progressista, això pot semblar com molt modern, però del meu punt de vista és molt terrible. Perquè, clar, hem escoltat inclús, no recordo que personatge, és que ara ja tot està a la Wikipedia, no?
Jo li preguntava això fa una estona, perquè no és una cosa nova, efectivament, clar. No? Per què apostar per un model de memòria quan tens l'eina a la mà, tota l'estona una eina, que li preguntes i et diu les coses?
Clar, però fixa't, què és pensar? És a dir, pensar fonamentalment és barrejar idees, a concatenar-les. Però, clar, el primer pas és tindre idees al cap. Després ja els barrejarem. Però, clar, sense idees, és veritat que tot està a la Wikipedia, però pensem una cosa. Jo no puc preguntar-me per una cosa que no conec. És a dir, jo no, quan vaig al cotxe no em pregunto, jo què sé, un tema de física quàntica, per què, no sé què... No, perquè com no sé res de física quàntica, clar, no surt cap pregunta de física quàntica.
Lògic, clar.
Segur que la Wikipedia està explicada perfectament la física quàntica, però com no la sé, doncs amb això passa això amb tot. Si tu no saps res sobre història, sobre filosofia, sobre quina és l'essència de l'home, quin sentit té viure, no sortiran preguntes sobre això. Per molt que estigui a la Wikipedia, perquè nosaltres... Som éssers humans, no som robots, no? I per això jo crec que una cosa, és a dir, sempre in media virtus, està clar, no podem eliminar i fer que l'educació sigui només, diguem-ne, memorística, no? No estem al segle XVIII o XIX. Però renunciar a la memòria, fixem-nos que hi ha estudis que diuen que inclús el nostre capacitat mental està anant cap enrere, no? Mm. En aquest sentit, pensem, per exemple, coses que a nosaltres es semblen estranyes, però al segle XV, XVI, el temps, jo què sé, de Lope de Vega o de Shakespeare, etc., havia uns personatges que vivien, i el que passava, s'estrenava una obra de teatre, per exemple, i després es publicava l'obra de teatre, val? Per l'editor de torn. Però hi havia gent que per no pagar i per saltar-se aquest acord, hi havia persones, per exemple, en aquella època, que anaven, escoltaven una obra de Lope de Vega o una obra de Shakespeare, i quan sortien eren capaços d'escriure-la. Clar, nosaltres no seríem capaços ni de posar una línia. Elles l'escrivien. O el cas famós de Mozart, que va ser detingut a Roma, mm-hmm, perquè va anar a la capella vaticana, no? Llavors, clar, era un nen, i ell no sabia les regles. I una de les regles de la capella vaticana és que tota la música que sonava allà només podia sonar a la capella vaticana. Però el nen Mozart escolta no sé quina obra, i quan surt a la seva casa jugant, la transcriu directament, i un dia la toca, i el van detenir després. Va passar res, era un nen, etcètera, però clar, estem passant d'un món en el que això tenia moltíssima importància. Estem pensant un món, per exemple, els grecs, que s'aprenien la Ilíada, l'Odissea, de memòria, perquè és la seva manera de conèixer i formar-se, no? Això és una cosa tremenda, però d'aquí a abolir la memòria és terrible, no? Perquè al final hi ha una altra qüestió que també hem baixat i hem saltat tot el guió, però és el tema del nivell d'exigència. És a dir, ja explicaré una anècdota de què té a veure amb el nivell d'exigència. Quan parlem d'educació, continuament es parla dels medis que necessiten l'educació, els calés que necessiten, els alumnes per aula, i tot això és molt important. No dic que no sigui important. Però el més important per l'educació és el nivell d'exigència, per damunt de tot. I jo porto l'exemple de Miguel d'Unamuno. Unamuno explica una mena de seva com una espècie de memòries, que diu que ell se'n recorda del seu primer professor. El seu primer professor, els alumnes li deien el paver, el pavero, d'acord? I per què li deien el pavero? Perquè, clar, estem parlant del segle XIX, una classe d'aquestes en la qual hi ha nens de totes les edats, una classe llarga, i aquell home tenia un munt de canyes de diferents mides per pagar. Agafava la més curta pel que tenia la primera línia, o agafava la més llarga per donar-li a la que tenia l'última. I l'havien de pagar per això, perquè era com el llen que porta els galls d'indi amb una canya per conduir-los, no? Clar, diguem-ne, home, era un sistema, diguem-ne, pedagògic terrible, sí. Sens dubte. Però aquell home, amb aquest esforç d'exigència, va educar a un amuno. Amb el nostre sistema educatiu podem reflexionar. Mai sortirà, ja, desgraciadament, un personatge del tamany intel·lectual d'un amuno, eh? Perquè el nivell d'exigència ha baixat moltíssim. La importància de l'educació humanística ha baixat moltíssim, i és molt difícil que es donin ja personatges d'aquesta proporció, diguem-ne, gegantina, no? I això ens tindria, des del meu punt de vista, ens tindria que fer meditar, no? En aquest sentit, cap a on anem? Anem a un món purament tecnològic, d'habilitats tecnològiques, amb modus usuari, però sense coneixement profund del món, de la literatura, de les qüestions respecte al sentit de la vida.
Se m'estava ocorrent, sí, és interessantíssima aquesta història, no? Saps, m'ha vingut al cap La qüestió dels percentatges. És a dir, efectivament, vivim en un món en el que ara, abans parlàvem, tothom està boig amb el metavers, no? Que l'altre dia va parlar el president de Facebook, no? I segurament hi haurà tota una sèrie de gent que estarà absolutament horroritzada per aquesta qüestió. Aquesta gent que ha desenvolupat aquest sentit crític de la vida, percentualment, jo no sé si ha canviat tant. És a dir, perquè efectivament l'educació pot anar per on vulgui, però jo no sé si un amuno és fruit només de la seva educació o de la genialitat pròpia d'un personatge que segurament buscava aquesta història.
Òbviament...
Tu dic per tevis molt pessimista de cara al futur, i jo no sé fins a quin punt hi ha persones que per la seva pròpia manera de ser desenvolupen aquest sentit de la curiositat, del voler saber, que va més enllà del que és estrictament un procés educatiu arreglat per la conselleria, no?
Està clar que al final ja m'agradaria a mi arrels de geni que et surten.
Està clar,
però clar, és veritat que probablement Unamuno hagués sigut un geni, però igual hagués sigut un geni de la informàtica. Haguéssim perdut. Ja
no de la informàtica. Exactament de la mateixa història.
Però el que sí que et dic és que de la mateixa història no basta amb la genialitat. I no hagués anat a... Perquè tu penses inclús a nivell universitari. Jo també sóc crític, per exemple, amb la filosofia de la universitat. Mm-hmm. Perquè, clar, què es pretén ara d'un professor de filosofia? Que escrigui no sé quants papers al dia, cada vegada més especialitzats, sobre temes cada vegada més concrets, que connecten menys amb...
Completament d'acord amb això.
Clar.
Sí, jo moltes vegades ho he preguntat, això, i la gent s'enfada.
Clar.
Perquè els universitaris tenen la pell molt fina amb això. És
però no ho entenc, perquè al final... Jo l'altre dia ho parlàvem quan... Ara els professors universitaris han començat a protestar pel tema de la filosofia, que desapareix de l'ESO... però tindríem que començar a preguntar-nos què fa la filosofia acadèmica de veritat per la filosofia pel món. Avui dia molt poc. Al final és un funcionariat amb tota estimació, que jo els entenc perfectament. Però, clar, que han de presentar els seus articles que estan totalment desconnectats no només ja del coneixement filosòfic, sinó del coneixement i de les necessitats de les persones. És a dir, Schrödinger, que és un físic, al final diu, i la física en sols no té sentit, perquè el savi el que ha de buscar és comprendre el món. I això és un abanic de coses en la qual està la física, però està la filosofia, i el cita a Ortega i Gasset, que era un fan d'ell, etc. Clar, el mateix passa amb la filosofia. Si la filosofia no serveix per explicar per què estem aquí, que en el món, i en canvi escrivim un article sobre el que en el filioque, home, sí, he guanyat el meu pa, però no he portat res a la filosofia. Per això dic que probablement un amunt en aquest dia donaria menys, perquè més el sistema impedeix que un home... És allò que et deia l'altre dia de Husserl, no? Que Husserl, Zubiri, deia que de cada dos dies una nova classe, perquè deia, avui estic pensant. Clar, avui dia el fotríem fora de la universitat, però clar, fotríem fora a Husserl. Clar, perquè hem mecanitzat la universitat. I, òbviament, probablement, jo desconec, jo què sé, l'enginyeria, es pot mesurar el que fa un enginyer, però es pot mesurar el pensament d'un filòsof. Home, millor que escrigui un llibre tota la seva vida, però que sigui una obra mestra, que no que escrivi 7 papers cada o 7 articles cada any, no? Però, clar, és veritat que, com l'hem de mesurar tot, això acaba. Per això t'ho dic, que jo crec que això... Inclús si un amunt necessis avui dia el subconeixement, perquè, a més, hi ha una altra qüestió, i ho dic jo, que, a més, tinc el privilegi de que em deixeu parlar aquí, no? Però la humanista... Al llarg de la història de la humanitat, clar que ha hagut sempre gent que no ha sabut ni li ha interessat la filosofia o les humanitats. Però el que mai ha hagut és la indiferència i el desprestigi al respecte d'aquest coneixement. És a dir, quan jo dic que sóc filòsof, la primera pregunta que surt a tot el món és per què? Per què has estudiat filosofia? Home, a ningú li diu un enginyer per què has estudiat per fer ponts i per què el filòsof? Perquè hi ha aquesta idea de que això... ja ha passat, no val per res, amb la qual està apartat. Bueno, són com una excrescència, alguna cosa que queda del passat, i que podem parlar, etc. Però que, bueno, són més una distracció que una qüestió del mig de la societat. No? Pensem en els grecs. Els grecs van matar Sòcrates, està molt malament. Però me refereixo que el que pensava Sòcrates estava al vell mig de la societat grega. I hi havia una preocupació pel que digués. Avui dia això ha desaparegut, i no a mi, que sóc un filòsof absolutament intranscendent, però inclús els filòsofs més o menys coneguts, les seves opinions són absolutament intranscendents, perquè hi ha aquesta idea de que és aquest pensament que no serveix per res, no? En aquest sentit. I això, l'educació, és molt difícil. Cada vegada menys nens estudiaran humanitats, es sentiran pressionats, això, per ser advocats o per ser informàtics, no? En aquest sentit. I no està malament, és a dir, ser advocat o ser informàtic. Però l'advocat informàtic és un ésser humà, amb el qual té que tindre una formació humanística. No?
A mi em passa molt, escoltant l'Antonio, que em van venint idees de... D'això hem de parlar, i d'això també. És a dir, de cada programa surten 45.000 idees. No, és que el que poses al damunt de la taula és un tema que és interessantíssim, Antonio, que és que pensar no està valorat. És que abans... La frase... Perdona, he de pensar.
Sí, clar.
És inquietant. He de pensar, el pensament inquieta. O sigui, si a tu la teva parella et diu, perdona, he de pensar, ja estàs, ja l'has pifiat.
La cosa va malament.
No, imagina que tu truques efectivament a l'empresa i dius, perdona, avui, tu imagina que jo truco demà al director de Radio Estel, sí, i li dic, Toni, em perdona, mira que és guai, però...
Segur.
Però que li dic, no, escolta'm, demà no faig el programa. Una mica el que deies tu, és que m'he de quedar a casa pensant.
No. Clar, perquè, clar, fixa't que la nostra societat el que valora és fer contínuament. Sí, és fer, no pensar. Perquè inevitablement la modernitat, és que és un tema que jo repeteixo, però és que és inevitable. La modernitat es converteix sempre en eines, en clar, qüestions que no podem parar. Tu penses, al final, és com... Jo sempre poso l'exemple que és això de les vacances. Aquests 5 dies, per exemple, ara que hem tingut a Pons, que jo no he treballat el dimarts, quan la gent torna al treball, què has fet? El més difícil del món és dir res. M'he fet un cafè i he estat mirant el sol. No, home, mira, quin tio més avorrit, però on vas, no? He de dir, pues, he fet no sé què, he anat... Ostres, per què? És a dir, què és aprofitar el temps? Aprofitar el temps no és fer moltes coses, perquè aprofitar el temps és disfrutar del temps en si mateix. Però, clar, és aquesta idea de l'home com a eina. I fixa't, clar, jo portava aquí... Que vull dir, perquè és que em sembla una frase tan bonica, que és l'educació, no? I llavors Plató, els grecs, clar, són els primers en tot i són els primers que pensen sobre l'educació. I Plató diu, el arte de volver al alma desde las tinieblas hacia la luz és la educació. Clar, no sé si podem fer una descripció, una definició de l'educació com aquesta, no? És tornar a la llum, a l'ésser humà, no? En aquest sentit.
Però fixa't que avui, eh? Sí. La paraula educació està marcada per connotacions polítiques. Avui.
Bueno, clar,
o sigui, avui
clar,
estem parlant de si hi ha un determinat percentatge de la quota de català o castellà.
Sí, sí, sí.
Tema,
sí.
Més enllà sí, de que sí, un sí, pensi... Sí, estigui d'acord o no estigui d'acord. Però que quan parlem d'educació, per exemple, es reclama des de fa anys un pacte estatal per l'educació, un pacte d'estat per l'educació, per no anar variant el currículum cada 4 anys en funció de si el senyor que...
Les connotacions polítiques de l'educació són tan fortes que mirem-ho al revés. Pots continuar amb Plató. Quan Plató escriu la seva gran obra política, La República, en realitat, si un llegeix La República, de què parla? Al final parla de com s'ha d'educar els homes. És a dir, perquè ell ho veu a l'inrevés i diu, bueno... Ell ho veu a l'inrevés perquè diu, bueno, al final estem pensant quin és el sistema, si la tirania, la democràcia, etc., per la polis. Però al final parla d'educació i com s'ha d'educar els homes perquè diu, miren, en realitat, si els homes són bons, la polis serà bona, independentment del sistema polític. Si els homes són dolents, ja podem esforçar-nos en el sistema polític, que la polis no funcionarà. I la gran obra política de Plató és una obra fonamentalment de pedagogia de com s'ha d'educar a la gent. Això és vist des d'un punt positiu de Plató, que baixa de la política a la pedagogia. Però hi ha una manera més perversa, diguem-ne, que és a l'inrevés. És a dir, controlar l'educació i dirigir l'educació és una manera evident de controlar la política, perquè al final, clar, tu pensa, un món de gent d'informàtics molt tecnològics, supersavis, o de bioquímics supersavis, però sense coneixement d'història, de filosofia i literatura, és un món on és molt més fàcil la tirania i on és molt més fàcil governar que en un món de gent amb un coneixement humanístic, que al final és el coneixement crític, el de prendre a distància de les coses, no? En aquest sentit. I amb el qual, a mi em costa no veure aquí una mà interessada en que la gent no es faci preguntes, sinó que simplement no siguem ciutadans, sinó súbdits.
Però a vegades abracem la ignorància, no? És a dir, hi ha un cas, permetem la frivolització, perquè és molt frívola i molt ràpida i estem a un minut i jo no sé què passa quan vens al programa.
No m'ha donat temps.
És que jo no sé què passa, Antoni. És terrible. Hi ha un cas, ho parlàvem avui, no? I de fet l'estem buscant a veure si el divendres el podem saludar. És un senyor molt modern, un tiktoker. Però és un tiktoker que és farmacèutic. I aquest senyor respon a una llicenciatura de farmàcia i tal. I que s'està dedicant combatre els arguments dels negacionistes a la xarxa, no? I ell fa molta conya amb aquesta història. I dic, clar, és que val més la seva impressió d'allò que ha llegit quan ha d'anar al bany que tota la carrera farmacèutica que jo he fet, les hores de laboratori, les hores d'aprenentatge. I és que segurament tenim amb una percepció molt negativa el coneixement en aquests moments,
bueno,
no?
És que només una cosa superconeixement, sinó que la democratització de l'opinió que s'ha produït amb les xarxes socials té moltes avantatges, però clar, té una desavantatge, que al final es valora simplement per un pes de likes en aquest sentit. I a la democratització de les xarxes, el pes d'un doctor en filosofia i el pes d'un senyor que li ha dedicat a pensar el tema uns 5 minuts està en el mateix nivell. I això és molt, molt perillós.
La custodia no té límits, eh?
Clar, és aquest el problema, però clar, no hi ha filtre a les xarxes socials.
Està clar. Antonio, jo crec que hi ha alguna cosa raro aquí.
Crec que han mogut el rellotge.
No és raro, això, que són les 5 ja, que ho hem de deixar.
Efectivament, bueno, no tornarem el dijous que ve.
La temporada vinent fem de dilluns a divendres.
Per mi està bé.
Una hora sencera. Gràcies, Antonio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins ara, són les 5. Fem una petita pausa i preparin-se tot plegat, perquè després de les 5 ens fem un bany de ficció. Aquí el Tot anirà bé de Radio Estel. Fins ara mateix.